I algunes altres que, evidentment, la Laia es guarda perquè l'heu d'anar a escoltar, com heu de fer religiosament cada setmana. Laia, gràcies i ben tornat al Barça Reservat i al seu organet.
Molt bé, t'espero algun dia, al Reservat. A la Sònia també. Ja m'ha dit que no unes quantes vegades la Sònia, però...
És que la Sònia és com Hansi Flick.
Sí, sí. Necessita, però al final em dirà sí a tot.
És que tu vols informació de gran nivell i de moment no l'he pogut obtenir.
No hi arribem, no.
Te la guardes pel tot costa.
Sí.
Molt bé.
Molt bé.
Gràcies, Laia.
Vinga, adéu-siau.
De seguida, ho hem fet especialment per Grau, parlarem de Ousmane Dembélé. És que ho hem estat retenint una hora, en realitat.
Operació rodona, tu.
Sí.
Ousmane Dembélé. Parlarem d'Mbappé, de Vinícius, de Rodrigo. És un festival. És el programa capgirat, feu-me cas. Però abans arriba Manel Elías. Avui, amb només un minut de retard sobre l'horari previst. Manel, bona tarda.
Bona tarda.
A les 10, Catalunya nit, amb quins continguts?
Doncs mira, avui pendents ara mateix de 3 incendis. Els bombers treballen amb més d'una centena de dotacions per apagar-ne 2 al Priorat, una a Cabassers i l'altra a Porrera. A Cabassers preocupa especialment la proximitat a la Serra del Montsant i el fort vent que hi bufa. A Porrera s'ha hagut de confinar els veïns. En aquest cas no és tant que el foc estigui molt a prop, sinó pel fum. Per tant, tenim de moment aquests 2 incendis que cremen ara mateix el Priorat. Els agents rurals creuen que l'inici estaria en les línies elèctriques, és a dir, en els 2 casos haurien caigut pals de la llum i, de fet, hi ha centenars de cases sense electricitat ara mateix. I a la Catalunya Nord, a prop de Perpinyà, un incendi que també ha cremat unes 450 hectàrees, que també ha obligat, en aquest cas, fins i tot a evacuar 3 municipis. És un foc forestal que està empès fortament per la tramuntana i ens diuen que és visible fins i tot des de l'Alt Empordà, des de llocs com Figueres, que es veu el fum. També parlarem d'aquesta proposta que ha anunciat avui el Ministeri de l'Interior de passar l'índex permès d'alcoholèmia per als conductors del 0,25 al 0,10. Explicarem bé la mesura, en parlarem també amb metges per saber què comporta aquesta reducció i també tindrem la nostra unitat mòbil en una zona de bars per saber com ho veuen els conductors. Parlarem també d'una iniciativa de l'Ajuntament de Roma de fer pagar 2 euros a les persones que vulguin anar a la Fontana de Trevi a tirar la moneda, o sigui, 2 euros més la moneda que et gastis, perquè...
Sí, diuen... La manera que no en llancis.
Sí, potser s'estalviaran, sí. Perquè és realment una zona molt, molt massificada, doncs ve una mesura més en aquest debat de la massificació turística. I parlarem de 2 pel·lícules. Les 2 s'estrenen demà, un és L'àvia i el foraster. En aquest cas volem entrevistar un dels protagonistes, que és una persona molt interessant, tenim moltes ganes de conversar amb ell, perquè és un indi que viu aquí a Barcelona, que és expert en economia, de fet és professor de l'IES Business School, fa classes també a Nova York, però que a més és actor i té aquesta doble vessant. I l'altre és Justícia Artificial, una pel·lícula que arriba demà, en parlarem amb l'Àlex Gorina, que avui és el dia de la seva secció, i el punt de partida és el següent. Imagineu-vos que ja ha arribat el dia on, quan tens un judici, ja no et jutja el jutge, sinó la intel·ligència artificial. Més ràpid, en teoria, i sense entrar en qüestions emocionals, aplicar estrictament el que diu la llei. Aquest és el punt de partida de la pel·lícula i el punt de partida també de la secció d'avui de l'Àlex Gorina.
És interessant, no sé si ho preferiria o no ara. Ara m'has fet.
Hi ha una cosa que és l'esperit de la llei que un ordinador no pot tenir, no?
Se l'incorporen, vés a saber. En tot cas, si és més ràpida, ja hi guanyaríem alguna cosa.
Ràpida, segur. Suposo que aquest és l'argument principal per intentar aplicar-la a aquells que la defensessin.
De les 10, al Catalunya Nit, amb totes aquestes qüestions i aquestes informacions i aquests temes que fan pensar fins i tot quan estàs fent un programa d'esports. Gràcies, Manel.
Fins ara, que vagi bé.
Pop-up vespre. Amb Sònia Gelmà.
Vinga, avui el pop-up serà relativament breu perquè ja la Laia Tudel ens ha fet un avanç del que trobareu al Barça Reservat i el Solà del que trobareu al Girona Reservat, que són dos productes que ja sabeu que podeu trobar a l'app i al web de Catalunya Ràdio. Damià Aguilar, hola, bona tarda.
He entès la indirecta.
No, vull dir que... No, llavors, tu el que ens has de repassar és una mica els continguts d'aquesta primera hora.
Mira, avui tenim el Cristian Martín, la gent de l'Aitana Bonmatí, la Marta Corredera i el Jordi Grau, i li ha caigut al Cristian una pregunta precisament sobre l'Aitana, confirmant ell que el Chelsea estava disposat a pagar els 3 milions de la clàusula i expressant el desig que aquesta operació es pugui fer oficial, la renovació, el més aviat possible. Gavi, el tema troncal del nostre programa avui, quin paper podrà tenir aquesta temporada, quin paper farà o pot fer en Flick. Per exemple, el Jordi Grau deia que si hi ha d'haver un doble mig centre, una de ser Gavi, i la Marta, per exemple, deia que no el veia o no el veu com a mig centre únic. I dins de la nostra pregunta de quin dels lesionats voldríeu que tornés abans, el Christian deia que Araujo li sembla imprescindible. Acabo amb el límit salarial, que com deies n'ha parlat la Laia, i ara mateix aquests 60 milions, que són els que separen el Barça de la norma de l'1-1 a partir del 31 de desembre.
Impecable, el resum del Damià Aguilar.
Només deixa'm dir que el Cristian Martín és agent de l'Aitana Bonmatí, del Grau i de la Corredera, no, que tal com ha quedat dit...
No, encara.
No, encara.
Això, no, encara.
Que no vol, perdó. Estan parlant a la pausa.
Ja els agradaria...
Com diu Florentino...
Never, never.
Todo tiene un precio. Y lo que no tiene precio, no vale nada.
Esteu mirant els percentatges, ja.
No,
està bé.
La Marta té un preu molt alt, però jo em venc per quatre xavos.
Està bé que citis Florentino, perquè ara de seguida anirem amb el David Sánchez a Madrid.
Ja veuràs com es ratificarà aquesta frase que he dit.
De ben segur. Per cert, estigueu atents al programa, perquè demà torna la Lliga F, segona jornada de la Lliga F, Barça-Reial Societat, el Johan Cruyff, i tenim un regalet per a algun de vosaltres.
De seguida el Boig de la Castellana. Damià, gràcies.
Gràcies.
Abans, Dembélé. Osman Dembélé, Dembélé, deux, trois coups de rein dans les côtes fêlées. Dembélé, 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 il me suffit d'accrocher pour les faire. Perquè
avui sí que va bé parlar de Dembélé. Quan l'equip, el Lloa i millor que Mbappé, aquell dia no ens anava bé. Avui anem bé de temps,
no podem,
avui sí que ens quadra, avui sí que en podem
parlar.
Avui
Dembélé és passat.
Va fer un bon partit, no?
Digues?
Va fer un golaç, va fer un bon partit.
Partidàs.
El segon, sí. El primer, espero que no el veiessis. Vaig pensar molt en
tu. Jo entenc que quan hi ha silencis, que ho fa, com sempre, parles, fa un bon partit.
Bé, avui
no sé si era el primer o el segon. Sé que un d'aquests... Hi vaig veure el gol i un autèntic gol.
Avui, gràcies a una informació del diari Bild, parlarem de quan va pagar el Barça per Ousmane Dembélé.
Ja hem arribat al cap del carrer, diguem-ne, ja.
Ja no podem pagar
ja
més.
Ja no podem pagar més.
Sí. Està tot pagat?
Està tot pagat.
Aquesta
és
la bona notícia.
Ja hem arribat al final.
Una bona notícia, clar.
Per tant, a la xifra final, el Barça va començar pagant 105 milions d'euros fixes i a partir d'aquí hem anat afegint variables en funció del rendiment de Dembélé. La xifra total, 148 milions d'euros ha pagat el Barça per Ousmane Dembélé. 105 fixes més variables. Hi havia un seguit d'opcions de variables. Per exemple, el Barça havia de pagar 5 milions d'euros al Borussia Dortmund per cada títol de Champions que guanyés Ousmane Dembélé amb el Barça, amb un màxim de 10 milions d'euros. D'aquí no n'hem pagat cap, però el Barça també havia de pagar 5 milions d'euros per cada vegada que el conjunt blaugrana es classifiqués per la Lliga de Campions. Això amb un màxim de 10 milions d'euros, això ha passat, i hem pagat 10 milions d'euros. A partir d'aquí, partits jugats i rendiment, en total 148 milions d'euros que ha costat el traspàs d'Ousmane Dembélé del Barça al Borussia Dortmund.
5 milions d'ecus per cada 25 partits oficials. Uau.
Cada partit que va jugar amb el Barça, sencer o no, és a dir, cada participació 5 milions d'euros li va costar al Barça.
Cada 25 partits?
Cada 25.
Sí, home, hòstia, 5 milions per cada partit.
Els 25 partits jugats amb el Barça eren 5 milions.
No tindríem fair play el 2078.
Si em va costar gairebé 150, mira quants partits va jugar amb el Barça.
No, un milió cada 5 partits, no?
Exactament, sí.
Sumant tot, no, això té raó el Grau. No crec que jugués més de 150 partits amb el Barça. Vull dir, és possible que t'hagi costat un milió per partit.
Sí, sí.
Més, és evident que el fitxatge és
el Barça
car
va recuperar
en funció del
25,
rendiment
no?
que...
Quan van acabar a París, 25, el Barça va recuperar 25. 25. Sí.
En funció del sí, rendiment que vas obtenir de Dembélé, és evident que és un fitxatge
mira,
caríssim.
De tot, jo crec que de tot el que li va passar, ell té culpa, de tot, en l'únic en què no té culpa és no, en això que estem parlant.
Clarament, no. Sí, això,
en, no. Això és en l'únic. No. Per cert, en aquell moment que el Barça feia aquestes coses, Tebas no deia res, tu. Que aquest és un altre misteri.
Mm, això...
que aquesta va ser una. En van venir d'altres encara de més grosses. Ah. Eh?
185 partits oficials.
Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do,
no gairebé 800.000 euros al partit.
120... Si restem els 25 de la sortida, ens quedem en 123.
Sí.
La sortida no va ser per...
50. Sí, però la meitat se'ls quedava a ell.
50, sí. 25 per ell i 25 pel Barça.
Així va ser.
Bé, per ell, per la gent. No hi ha...
Bueno, és igual.
Sí, sí.
Anava a dir una frase que no es recordava.
Aquesta fórmula no la sabies no, i jo crec que la pots aplicar de cara
és molt bo. Futures... Ara la FIFA, teòricament, no permet això.
Ui, tantes coses no permet la FIFA.
Ja, algunes les desconec. Però...
No, diuen que passen pel Barça, diuen.
Anava a dir que és habitual blanquejar traspassos amb variables. Perquè al final hi han variables, per exemple, que el Barça es classifiqui per la Champions no és ni un variable.
No és una variable, no.
I això passa habitualment, que et donen un preu i després veus la lletra petita i, clar, si els bonus fossin estar nominat a la pilota d'or o guanyar una Champions o guanyar una Lliga, però és que en aquest cas els bonus són
Cristian, en el contracte
fixa.
De Neymar, un company meu el va tenir a la mà, hi havia variables per obeir l'entrenador i variables per anar a entrenar.
El d'aquí, perdó?
Neymar.
Ah.
Per anar a entrenar, eh?
Per anar a entrenar, però obeir l'entrenador. Per fer-li cas a l'entrenador, tant.
Bueno. No, això ja t'explica moltes coses.
Sí, sí.
No, i el problema del traspàs que vas pagar per Dembélé també va ser el que el mercat va percebre del que podies pagar per altres jugadors, perquè si no recordo malament, els pocs mesos vas fitxar...
Coutinho 160.
Coutinho per 160.
Griezmann 135. I insisteixo, Tebas no deia res, tu.
I des d'aleshores el Barça no ha pagat cap traspàs per sobre del 100, no? Des de...
No. El més gran i el de Lewandowski, no?
Jo crec que el de Coutinho és el més car. El
Coutinho és el més car.
Fixa variable, 120 més 40.
Jo crec que en fixa Lewandowski deu ser el més gran, no?
Koundé, potser...
Sí, allà, Koundé, Rafinha, Lewandowski.
Koundé jo crec que va ser més Rafinha. Que Lewandowski.
Jo crec que Lewandowski 50... va ser el més barat, entre cometes, d'aquesta triada.
Sí, va ser amb aquestes Rafinha... xifres entre 50 i 60 i pico.
Sí, sí. Bé,
a la meitat.
Sí, sí.
Bé, que és un altre dels temes, per exemple, amb Vitor Roque. Com funcionen aquests variables?
Jo tinc molta curiositat perquè aquest estiu quan el Barça va... Bueno, hi havia l'opció de cessió o traspàs, que era el que volien en principi el jugador i el seu agent. Dius, llavors amb els 30 variables què passa? Te'ls menges tu i per tant l'operació et costa 60? O si te'l vens de seguida i no es compleixen? Això és una cosa que...
Al final els únics variables de bon grat que hauries pagat per Dembélé són els únics que no has pagat.
Sí, sí.
Que era que el Barça hagués anat guanyant la Champions.
Sí, sí.
Tota la resta, com diu el Cristian, són traspassos encoberts.
Té raó el Grau que en aquest cas parlem de la milionada per Dembélé i d'això no en té cap mena de culpa el futbolista i sí la gestió lamentable del Barça que amb 222 milions va trucar al Dortmund i jo crec que no van pagar més perquè no ens van demanar...
Deixa'm dir que el Bild també explica avui, ho dic per posar-ho una mica de context, les xifres del traspàs de Bellingham. Ja sé que el rendiment no és el mateix i això canvia la mirada, però si fa no fa, les condicions econòmiques són molt similars. O ara al principi...
Més el que deia el Cristian, que és que disfressen
diferiments
traspassos altíssims amb variables.
Però fins i tot, mira, ara no te'n puc pagar 145 de cop, que és el que val tota l'operació, te'n pago 105 ara, que ja déu-n'hi-do, i els altres 40 ja te'ls aniré pagant quan toqui.
No, però si és que és de la mateixa època, jo crec que 6 mesos després...
Coutinho. Sí, igual.
Al final, jo crec que totes les operacions aquestes sí que ho marca el mercat, tot el que vulguis. A mi em semblen unes xifres immorals, però és veritat que tot ho maquilla el rendiment del futbolista. Dembélé el podries comparar a Hazard, per entendre'ns. És una milionada brutal el jugador es fiasco en quant a rendiment.
Per mi Hazard és més Coutinho, Però vaja,
bueno,
d'acord.
És que Coutinho jo crec que està en el sac de Dembélé, també.
És bastant pitjor, Coutinho.
Bastant pitjor Coutinho. Sí,
bastant pitjor per rendiment del que t'ha donat, eh? Dembélé, després haurà tingut la regularitat que tu vulguis.
Coutinho, com a mínim, va tenir la dignitat de marxar un parell de vegades cedit.
Sí, home, però és que Dembélé el volies. Però... No, no el vas voler cedir mai,
però rendiment... te'l vas acabar jalant.
Però mirant...
Jo no dic que sigui culpa d'ell, tampoc. Però te'l vas acabar jalant i el rendiment va ser lamentable.
Dembélé...
Coutinho, com a mínim, el vas perdre de vista.
Jo, en defensa de Dembélé, diré que Dembélé va arribar a ser un jugador important al Barça. I
una temporada. De les 6?
Les dues de Xavi, no? Les dues de Xavi.
No, les dues temporades de Xavi.
Ah, però
Dembélé
perdona,
no és un
passat...
futbolista important. No és un futbolista important.
No, l'any passat no hi era. L'any passat no hi era. La temporada i mitja de Xavi.
Hem de tornar a treure els números? Fotem. Fotem.
No traurem els números que ens estàs parant.
El titular indiscutible.
No defenseu l'indefensable una altra vegada.
Sempre titular.
No és culpa.
No és culpa. I us ho torno a dir. La temporada passada. La temporada passada amb Luis Enrique, amb un altre entrenador, lamentable.
Titular indiscutible.
Lamentable.
MVP a quarta
temporada. Van passant els entrenadors i lamentable.
El jugador decisiu a la Champions del PSG.
Sí. Decisiu, decisiu. Contra el Barça. Ara ho explico. Ara sí, contra el Barça. Bons, la Champions és tota la temporada, no contra el Barça.
No hi ha respecte.
Sembla estrany, hòstia, que us dediqueu a això.
No hi ha respecte.
Tenir una miqueta de criteri i no intentar enganyar el personal.
Hem de rebre com ara mereixen. Ja està. David Sánchez, bona tarda.
Amb Xavi.
Hola, què tal? Bona tarda.
Tu eres bastant dembelista, no?
No, no.
Antidembelista.
Molt bé, era broma. El David no ve a parlar de Dembélé, que és una qüestió que jo sabia que donaria joc i no sé com ho he diferit tant com el seu contracte. David, bé, no sé per on començar, perquè hi ha tres pàtums del Madrid que han anat amb les seves seleccions i han tingut, vaja, crítiques a Mbappé a França, i dures, sobretot d'analistes estil Dugarry, Lizarazu, etc. Crítiques a Vinícius com a cap de cartell ara mateix de la selecció brasilera, que va perdre contra el Paraguai, i unes declaracions de Rodrigo que, vaja, ve a dir que està tip de ser el comodí al Madrid, al Brasil, vaja, que juga allà on hi ha un forat. Per on vols començar?
Tema Rodrigo ja va començar la prèvia de la final de la Lliga de Campions de la passada temporada, en la qual va dir que el City era un gran equip, que segurament seria el millor equip del món. Van pipar bastant a la planta noble aquestes paraules de Rodrigo, ja no tant pel contingut, sinó pel fet de que, repeteixo, va ser a la prèvia de la final de la darrera Lliga de Campions davant el Borussia de Dortmund, però no preocupa el tema de Rodrigo, bàsicament perquè tant Rodrigo com els seus agents saben perfectament el que tenen que fer si volen marxar del Real Madrid, que és presentar-se a les oficines de Florentino Pérez amb una gran oferta de l'equip que el vulgui fitxar, i el Madrid ja valorarà si el venen o no el venen. És a dir, Rodrigo de moment és intransferible fins que Rodrigo porti una oferta que valori el Real Madrid, que no el vendria per menys de 80-90 milions d'euros.
Tu mires en clau mercat, és a dir, si pot anar a un altre club. Aquest estiu es va parlar de l'interès del City, però sí que fa la impressió que el tio juga perquè Ancelotti el fa jugar, però que no acaba d'estar content d'on juga. Vaja, que se sent una mica com la neguet lleig de la davantera de la plantilla del Madrid, en aquest cas.
I per això no s'entén a la planta noble. És a dir, el números en la mà, Rodrigo és titularíssim a la selecció brasilera de futbol i també al Real Madrid, però sí que és evident que Rodrigo té la sensació de que quan tothom estigui a punt al 100%, és a dir, el dia que el Madrid jugui davant el Barça, davant l'Atlético de Madrid, davant el Bayern de Múnich a la Lliga de Campions, Rodrigo té la sensació de que caurà de l'equip titular. Porta un parell de mesos bastant acomplexat, fins i tot va rajar d'una portada del diari Marca que sí. El treia de la portada parlant de la davantera del Real Madrid, però com és una cosa que ve de lluny, no preocupa, repeteixo. Florentino Pérez vol que es quedi, Ancelotti vol que es quedi, però Rodrigo sap perfectament que si vol marxar té la porta oberta. És a dir, Florentino Pérez, tothom sap, ho deia el Jordi Grau abans, tothom té un preu, Rodrigo també, per 80-90 quilos, Rodrigo deixaria de ser jugador del Real Madrid.
Això pel que fa Rodrigo, a Vinícius, i em disculpo a l'avançada per posar la mateixa frase a Vinícius i Messi, però sí. Tinc la sensació que li passa una mica el mateix que li passava a Messi, que és, anava amb l'Argentina, no jugava, evidentment, com jugava amb el Barça, i tot eren castanyes. I Vinícius és evident que no juga al mateix nivell, segurament perquè el context no l'ajuda, al Real Madrid que a la selecció brasilera.
Aleshores, aquí a la caverna es deia que no, Messi no podia guanyar la pilota d'or, encara que guanyés la Lliga de Campions amb el Barça, perquè no feia res amb la selecció argentina de futbol, un discurs que canvia absolutament ara que parlem de Vinícius, però és un cas similar al de Kylian Mbappé. Al Real Madrid, Florentino Pérez, Ancelotti, entenen que són els jugadors importants de les seleccions francesa i brasilera, i com no funcionen, les crítiques sempre van cap als millors. En el tema Mbappé no preocupa, amb el tema Vinícius una miqueta més, perquè porta un parell de mesos dispersat, parlant del Mundial d'Espanya 2030, parlant de la pilota d'or, parlant d'una suposada oferta de l'Aràbia Saudí per jugar la propera temporada, parlant d'una oferta de 1.000 milions d'euros per 5 temporades de cara a la temporada vinent. A Madrid tenen la sensació que hi ha un tema d'egos entre Kylian Mbappé o Vinícius, millor dit, entre Vinícius i Kylian Mbappé, que no té clar Carlo Ancelotti si anirà a més. De moment intransferible, però també val el de Rodrigo per Vinícius. És a dir, si arriba amb una oferta de veritat de 1.000 quilos, ja et dic jo que també Florentino Pérez el ven. Però en definitiva no preocupen les crítiques ni a Brasil ni a França pels dos jugadors madridistes com són Mbappé i Vinícius, eh?
Vaja, ens dibuixes un escenari esperançador de possible, no diré que ja hi siguin, però de possible xup-xup i de possible sidral al vestidor del Madrid.
De moment no, però el tema Vinícius preocupa.
Però l'esperança no la perdem, no?
No, jo del tema Vinícius, poc a poc i amb bona lletra, eh? És a dir, és un tio que té que renovar, és un tio que sap que ha arribat Kylian Mbappé, es parla de que Mbappé cobra aquesta temporada 28 quilos, 29 quilos, i que Rodrigo no arribaria ni als 12 quilos, i ara el Madrid, després de la contractació d'Mbappé, només té una prioritat esportiva, que és la renovació de Vinícius, que no serà fàcil, i veurem a veure com l'afronta Florentino Pérez, però la prioritat ara del Real Madrid és la renovació de Vinícius, que sap el que cobra Kylian Mbappé, que sap de l'estatus de Kylian Mbappé, que sap lo de la prima de fitxatge de Kylian Mbappé. Mbappé... És a dir, no serà fàcil, eh?
Vam quedar que Mbappé cobrava poquet, que havia perdonat tot, no?, per venir al Madrid.
Jo crec que cobra 29 de fitxa més la prima que li van donar en el seu dia, però aquí més o menys es parla de prop de 30 quilos per temporada, i el segon millor pagat era Toni Kroos, que ja no està, doncs ara ja Vinícius i Luka Modric més o menys serien el segon salari més important del Real Madrid. Vinícius, si renovarà segurament, es diu aquí a Madrid, amb la pilota d'or i amb un salari que vol apropar-se molt al de Kylian Mbappé.
Sí, eh? Es dona per fet que,
sí, sí, sí,
que Vinícius guanyarà la pilota d'or.
O Carvajal o Vinícius.
Pa, però això de Carvajal no és broma, eh?
No, és el comodí. És a dir, aquí tothom vol que la guanyi Vinícius, però també per contentar a tota aquella parròquia que diu que, home, podria guanyar-la un jugador espanyol per l'Eurocopa que ha fet l'equip de Luis de la Fuente, et diuen, doncs, Carvajal. No parlen ni de Rodri ni de Lamine Yamal, però no, aquí tothom dona per fet que Vinícius guanyarà aquesta temporada la pilota d'or, eh?
Ara tornem amb el Madrid. A Tarragona, Macià, ha guanyat el Manresa, eh?
85-93, ara mateix els jugadors del Baxi sobre el cercle central aplaudeixen la seva afició, sabent que diumenge jugaran la final de la Lliga Catalana perquè han guanyat els dos partits del grup.
Molt bé, doncs el rival sortirà de l'altre grup, on avui, d'aquí una estoneta, ara en parlarem, el Trias en rol es juga el Barça-Andorra. Si guanya el Barça, demà es decidirà. I si guanya l'Andorra, no sé quan es decidirà, perquè ja us hem explicat què passa amb l'Andorra. Fins ara, Ernest.
Ves que no guanya el Barça. Fins ara.
Marta, Jordi, Cristian, el David ens dibuixa aquest escenari de jo no diria de mal rotllo, però sí de molts fronts oberts al vestidor del Madrid. Creieu que... us fa la sensació que serà suficient per trencar aquesta línia en què al Madrid sembla que no li passa mai res dolent i que els equilibris del vestidor estan ben controlats, etc.
És que el problema de tenir tres, inclús quatre, però tres candidats tan clars a la pilota d'or ho dificulta, perquè lògicament això ja és una competència interna de la qual tots en són molt conscients, i després crec que a diferència del trident del Barça amb Neymar, Suárez i Messi, els rols no estan tan establerts, és a dir, crec que Messi era clarament el millor jugador del món, Neymar era un aspirant però que sabia estar en l'ombra, i Suárez era l'amic de Messi. Aquí realment no hi ha cap del tot content. Vinícius està en una reivindicació constant contra el món, Rodrigo se sent infravalorat i Mbappé ha arribat amb galons, però tampoc tants, perquè ja el primer penal ja no el xuta ell, i ja no tot el focus va cap a ell, no? I
després però això és intel·ligent, perquè per més bé Mbappé que siguis, arribar d'una manera molt invasiva a un vestidor que és campió de Lliga i Champions...
No, està bé, però el que vull dir és que no hi ha clarament una figura marcada de qui és el número 1, i crec que hi ha una lluita per veure qui acaba assumint aquest rol, i en la qual tots estan incòmodes, i és lògic que se'n vagin a comparar, i Bellingham pensarà que ha de cobrar més, Rodrigo també, si Vinícius ara guanya la pilota d'or, explica-li que Mbappé guanya bastant més que ell, que té uns drets d'imatge amb un tractament diferent al que té ell, i jo crec que el Madrid aquí sí que es pot trobar amb un conflicte, i que serà complicat per Ancelotti, perquè a més futbolísticament has canviat el mig centre que et feia jugar per un davanter que lo normal és que ni et faci jugar millor ni et defensi més, no? I jo crec que el Madrid sí que tindrà un problema, i crec que a curt plaç haurà de vendre una de les figures, i entenc que serà Rodrigo, perquè porta ja molts mesos reivindicant un espai que crec que en el Madrid no aconseguirà ni per meritocràcia ni per màrqueting.
Esteu d'acord que el Madrid se li pot girar...
No us en recordareu, però l'any passat, quan parlàvem de fitxatge d'Mbappé pel Madrid, jo us vaig dir, tinc ganes de que vingui. I jo me recordo que el Jordi deia, no, però com dius això? Dic, jo tinc ganes perquè sé que seran 2-3 galls al vestidor, que hi haurà problemes. Ja s'està veient d'un principi, és veritat que moltes vegades guanyaran els partits perquè són bons jugadors, però com a col·lectiu de moment no estan funcionant.
Ja, però és d'hora també.
És d'hora.
I tens Ancelotti.
Sí, vaja, però el que deia el Cristian és molt important.
Sí, sí,
són jugadors que volen ser protagonistes, que no estan definits els rols, que Mbappé l'altre dia no tira el penal, quan és un jugador que en teoria acaba d'arribar, sí, però bé, com el jugador franquícia, el millor jugador, és el traspàs de...
El segon dia el tira... No sigueu així.
No sé, jo...
Jo... Bé,
jo crec que és més el que volem veure que el que veiem.
Teniu raó, però...
I Mbappé no es va entendre amb Messi i amb Neymar.
Això és veritat.
No sé si s'entendrà amb gent que considera pitjor que ell.
O Messi i Neymar no es van voler entendre amb Mbappé, que és una altra manera de veure.
Aquí el que té feina ara és Ancelotti, que tots sempre diuen que és un molt bon gestor de grup, i ara, amb la feina que té, jo crec que no se l'ha trobat mai al davant, és quan es veurà realment si fa funcionar això o no.
Certament. Grau, remates tu.
A veure, el David ja ens ha explicat moltes vegades i ha sigut públic i notori, a la zona noble, com diu ell, Florentino ha lidiat amb Miures...
La T4.
Ha lidiat amb Miures com Ronaldo, Sergio Ramos... Vull dir que no li tremola el pols. Que aparegui Rodrigo a plorar dins d'aquell despatx, jo crec que Florentino no li deu donar ni audiència. I el tema d'Ancelotti, si alguna virtut ha tingut, ha sigut la gestió de vestidor. Això de la pilota d'or el 28 d'octubre s'acaba.
Però llavors ve el de best...
I... Llavors ve la temporada següent.
Però la pilota d'or, per exemple, aquest any jo veig poc punt de conflicte, perquè Mbappé no té, em sembla a mi, no té cap opció de guanyar la pilota d'or. El tema és... Ja...
Ha vingut aquí per guanyar-la.
Ja, aquí està. Això és un altre tema.
I sí, això sí. És bo o dolent pel Real Madrid? Home, jo preferiria un Mbappé amb panxa plena que no amb ganes de venir a guanyar la Lliga, perquè ell només ha guanyat a França i només ha guanyat la Lliga francesa, la Champions, el Pichichi, la bota d'or i la pilota d'or. Home, jo m'estimaria més que hagués vingut amb la panxa plena. I crec que ve una mica afamat, per entendre'ns.
Molt bé. Escolta, m'heu pintat un escenari fabulós. Ara quan surti d'aquí, tiro cap a Canaletes. David, alguna cosa més des de...
Sí, que l'Unin està a punt de renovar, no? No és oficial, però ho serà.
Sí, no és oficial, però ha renovat el seu contracte. Ja es parlava de que marxaria la seva gran temporada, en veure's que Courtois era titular fins i tot a la final de la Lliga de Campions després d'estar lesionat tota la temporada. L'han convençut, vol demostrar que té lloc a la plantilla del Real Madrid i això no assegura que Lunin continuï sent el porter del Madrid la propera temporada. És a dir, que si l'Unin vol marxar, com sempre diu Florentino, tothom té un preu i a final de temporada l'Unin seria venut com a jugador blanc i que només pensen en el partit d'Anoeta, que semblava fa una setmana o dues que Militao es perdria mesos de competició. Segurament Militao entrarà a la llista pel partit, repeteixo, d'Anoeta.
Molt bé, doncs mira, clavades, clavats. Dos quarts de nou, acomiadem el David Sánchez, avui portador de molt bones impressions des de Madrid. David, gràcies, abraçada.
Adéu.
Farem una pausa i encara abans d'obrir la plana de bàsquet parlarem d'Hugo Mallo. Sí, d'Hugo Mallo, i parlarem del Barça femení. De fet, més que parlar, us farem un petit obsequi. Ara venim.
El forense diu, això és un suïcidi. Ens estranya moltíssim. Un suïcidi que hi hagi un bassal de sang al lloc on no hi ha el cos, és estrany.
Cornellà de Llobregat, any 2016. Troben un home a la banyera de casa seva cobert de sang.
És una societat diferent. No m'he trobat mai amb una acció delictiva on la víctima pateix aquesta pluralitat de lesions.
A la víctima li han clavat 120 ganivetades. L'assassí ha fugit gairebé sense deixar rastre.
Tots portem el telèfon enganxat. Quan hi ha un desplaçament de la persona, es desplaça també el terminal telefònic.
Cas Piccadilly. Sang, empremtes i telèfons mòbils. Crims. Aquest divendres, a la una del migdia, a Catalunya Ràdio, amb Carles Porta.
Hola, sóc Xavier Perramon, fundador de Shooter, la marca catalana de pales de pàdel i pickleball, el nou esport de moda. Sabies que Shooter fabrica artesanalment amb materials europeus? I que Shooter és l'única que t'ofereix 10 dies de prova gratuïta i fins a 4 anys de garantia. Ah, i ens trobaràs a shooterpaddle.com.
El número 5 és meravellós. 5 és la millor puntuació en una ressenya. Els millors hotels són els de 5 estrelles. A Lloguer Segur ens encanta el 5. Per això tots els propietaris de vivendes i locals cobren el dia 5 i ara poden avançar fins a 5 anys de renda. Descobreix l'avançament de fins a 5 anys de renda a lloguersegur.cat. Lloguer Segur, la revolució del lloguer.
De BBVA per a tothom.
Més d'un 20% de la població del nostre país té més de 65 anys. Aquestes persones són les que més recorren a oficines bancàries i a familiars per les seves gestions financeres.
Com hi podem contribuir als bancs? A BBVA hem posat a disposició de més de 2 milions de clients grans un equip de més de 300 gestors especialitzats, atenció preferent, horaris ampliats i caixers i app adaptats. Avancem? BBVA.
Els diners no poden comprar la felicitat, però poden comprar una moto. A AMB ens estem espremint el casc des del 1974 per oferir-te l'assegurança de moto que necessites al millor preu. Entra ara a amb-baixa.es i passa't a l'assegurança dels especialistes en dues rodes des de 69 euros l'any. AMB, l'assegurança dels que pensem amb el casc. AMB, Corredoria d'Assegurances. Clau TGS J2169.
Tenim una notícia per aquesta nit.
Vull anunciar-vos el nostre proper fitxatge.
I és que el Polònia torna molt ben acompanyat.
Hola, sóc en Bob Pop. Ara en català.
El Panxo le va dir al Pinxo.
Nova temporada de Polònia i l'estrena de Bob in Translation. Aquesta nit a la plataforma 3Cat i a TV3.
Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
A Les dones i els dies estrenem nou horari. Ens podreu sentir cada vespre a les 9 després del Tot Costa. Ells parlen d'esport, però nosaltres fem els gols.
Les dones i els dies, amb Montse Virgili. Ara amb horari nou, de dilluns a divendres de 9 a 10 del vespre.
Les dones i els dies, el programa que posa les dones a la davantera.
En Guàrdia, amb Enric Calpena.
El franquisme va destinar milers de milions de pessetes per preparar la construcció de bombes atòmiques, un projecte militar que no seria descartat fins a finals dels anys 80. La bomba atòmica espanyola en el proper episodi de l'Enguàrdia, també disponible a la plataforma 3Cat.
Enguàrdia, amb Enric Calpena, aquest dissabte a les 3 de la tarda. Catalunya Ràdio.
Som 3Cat.
Som 3Cat.
4 minuts passen de 8:45 del vespre. Sergi, Andreu, bona tarda.
Què tal, Costa?
Bona tarda. A l'Espanyol avui tenim dos epígrafs. Sí. El primer és escabrós, tot i que ja està resolt. Ja hi ha sentència judicial pel cas de l'excapità del Celta, Hugo Mallo, acusat d'un delicte d'abús sexual abans d'un partit contra l'Espanyol.
Sí, és gros el tema, eh? Mallo, que actualment juga a Grècia, ha estat declarat culpable d'aquest delicte d'abús sexual després de fer tocaments a una noia que duia, de fet era la noia que duia la vestimenta de la mascota de l'Espanyol, just abans del partit de Lliga que el Celta havia de jugar davant de l'Espanyol a l'abril del 2019. La sentència condemna Hugo Mallo a una multa de 6.000 euros i a indemnitzar la víctima 1.000 euros més. El jugador ara pot presentar recurs a aquesta resolució.
Bé, el jugador sempre ha mantingut que no havia fet res, però la veritat és que les imatges, per bé que llunyanes i confuses, crec que avalaven bastant la... Vaja, el jutge ha considerat que completament avalaven la tesi de la mascota. Bé, quan per si no esteu al cas de la situació, quan el Sergi diu just abans, no vol dir a les 6 de la tarda...
Passa mans.
No. Quan s'estaven saludant. Bé, és una cosa...
Mig tan, minut abans de començar el partit.
És una cosa tan surrealista que vaja. Bé, lamentablement no ho ha passat malament, perquè ens consta que és així la noia que feia de mascota a l'Espanyol, i si ho voleu considerar així, doncs Hugo Mallo ha tingut un càstig que, vaja, 6.000 euros per ell ja pots comptar.
Sí.
A part d'això, Sergi, avui el club ha presentat de cop els últims fitxatges.
Sí, els últims que han arribat, que de fet n'hi ha dos que ja han jugat amb l'equip. Un és Kumbula, central italo-albanès de 24 anys, cedit per la Roma, i l'altre és Khedira, Walid Khedira, davanter centre marroquí de 26 anys, cedit pel Nàpols. Aquests ja han jugat, però deixa'm fer una pinzellada molt ràpida en l'últim jugador que va arribar, que debutarà dissabte, serà la gran atracció del partit contra l'Alavés dissabte a 4:45, Nagy Yunubar, jugador d'atac molt jove, neerlandès, amb nacionalitat també turca, 21 anys, cedit per l'Ajax i amb una opció de compra a final de temporada. És un jugador amb molta mobilitat, molt polivalent en la zona d'atac. Així n'ha parlat Gara Garza.
Nos da polivalencia de ser ese número 10, ese número 11, más que número 7, mejor perfil izquierdo que perfil derecho. Él se siente muy, muy bien en zonas intermedias, tiene ese talento para dar ese pase, pero tenemos que tener mucha paciencia con él. Al final es un chico joven, adaptación, tiene mucha hambre. Pienso que va a ser un chico que como revulsivo también nos va a poder ayudar.
No l'he vist jugar mai, però trobo que Yunubar és un nom de futbolista. O sigui, que ho farà bé.
Saps que va fer el primer gol en un partit oficial a l'estadi Johan Cruyff?
Ah, sí? Mm-hmm.
Sí. No em facis d'ara donar gaires detalls, però va ser en un partit que va jugar un dels equips inferiors de l'Àjax, diria, contra...
Podria ser el dia de la inauguració del Johan Cruyff?
Aquell dia. Era.
Sí, sí. Hauria de ser aquest.
Sí, sí, sí. Era contra l'Àjax.
Sí, sí, era contra l'Àjax. Doncs, i un Uber va fer el primer gol de l'estadi Johan Cruyff. Sí, sí.
Molt bé. Doncs a veure si en fa molts com a jugador de l'Espanyol. Sergi, alguna cosa més?
Res.
Demà escoltarem Manolo González, sí, sí. Prèvia de l'Espanyol a l'Alavés.
Exacte, dissabte a 4:45.
Excel·lent, fins demà, Sergi.
Adéu.
Abans d'acabar, demà, Lliga F, arrenca la segona jornada, Barça-Real Societat, primer partit del Barça al Johan Cruyff, a partir de les 8, el podreu seguir, evidentment, aquí en directe a la sintonia del Tot Costa. Abans de preguntar als nostres col·laboradors, els dos primers que truquin al 93-207-474 s'enduen dues entrades dobles per aquest partit, aquesta estrena oficial del Barça femení a casa aquesta temporada.
Deixa'm dir que demà, òbviament, aquí a Catalunya Ràdio us informarem del resultat del partit, que el de demà encara és tancat, però que aquesta temporada Televisió de Catalunya farà alguns partits de la Lliga, tant del Barça com del Llevant Badalona com de l'Espanyol, per tant heu d'estar atents. L'estrena és el 21 de setembre en un Sevilla-Barça. Però que sapigueu que ja us anirem informant, però que aquesta temporada en obert podreu veure partits de Lliga F dels equips catalans a Televisió de Catalunya.
Doncs està bé, perquè evidentment més visibilitat és perfecta, i si a sobre t'ho fan a TV3, que és segell de qualitat, què més vols? També el Jordi, però sobretot Cristian, Marta, quines sensacions us ha transmès el que heu vist de pretemporada i sobretot el primer partit oficial del Barça?
Sensació de que torna a ser un equip molt superior a la resta, sobretot aquí a Espanya i a Europa. Més del mateix, a no ser que et trobis en alguna eliminatòria que ja saps que és a partit únic, alguna cosa que salti la sorpresa. Per mi Eva Pajor els hi dona moltíssim aquest any al Barça. És una jugadora que feia temps, jo crec que és que des de Jenny Hermoso no tenies una jugadora, una davantera nou, pura, que marqués gols. S'entén molt bé amb Graham Hansen, ja havien jugat juntes. Per mi aquesta dupla farà molt de mal. És veritat, i ho comentàvem abans amb la Sònia fora de micros, que la falta de Mariona o l'ausència de Mariona aquest any és un pal pel Barça, perquè és una jugadora que et donava molt, no? Però és que és tan superior a la resta de rivals del Barça, té tan bona plantilla, i l'arribada de Pajor, torno a dir, és tan diferencial que per mi no hi haurà color.
Sí, per resumir-ho, diria que el Barça té un altre any consecutiu millor plantilla de la que tenia, especialment perquè has fitxat una nou que és un perfil que no tenies i que crec que aportarà molt gol. De fet, si hagués de dir-ho avui, crec que serà la pitxitxí de la Lliga, i segurament amb molta diferència, perquè la quota d'encert que té és més elevada que la que pugui potser tenir una jugadora com Salma, i per situacions de gol crec que Pajor en tindrà moltíssimes. I la incògnita és veure què fa amb la posició de Mariona, no? Qui agafa aquest rol, si és una de les jugadores del mig que passa a fer de falsa interior, perdó, de fals extrem, i com, d'alguna manera, com composa el mig del camp amb Alexia, Keira, Aitana, Patri, que al final tens un nivell de jugadores al mig del camp que et dificulta segurament trobar l'11 tipus on la temporada passada estava més definit. Però crec que és una altra temporada on tot el que no sigui guanyar els 3 títols nacionals i aspirar a guanyar la Champions seria molt, molt estrany.
Que ningú s'enfadi pel que vaig a dir.
Ai.
El Barça femení és el Madrid masculí. Com ara deia el Christian, descomptarà títols, no els comptarà. És l'obligació de guanyar-ho tot.
Això crec que ja li passa.
Ve del 4-4 de la temporada passada, i el màxim que pot fer és igualar la temporada passada. Sí, sí.
Jo m'afegiré la dada tonta, però que havia pensat avui i m'ha fet gràcia, que és que el Barça masculí i el Barça femení tenen nous polonesos, que és curiós perquè no hem tingut tants futbolistes polonesos, però bé, volia deixar aquest apunt de qualitat per millorar el que havíeu... Ja està, ja m'ha passat. Gràcies. Jordi Grau, bueno, taparé una estona. Jordi Grau, Marta Corredera, Cristian Martín, gràcies.
A vosaltres.
Gràcies. Plaer, bona tarda.
Pausa i bàsquet. Ara venim.
Diu la llegenda que tots estem units a la nostra ànima bessona per un fil vermell invisible, però aquesta ànima bessona pot tenir moltes formes. Nou Cupra León per 31.400 euros. PVP recomanat a la Península i les Balears amb Volkswagen Bank. Consulten les condicions a cupraofficial.es. Cupra, global partner de la 37a America's Cup.
Amb un rasca de l'11 sempre rasques una mica.
Una mica? I per tu què és una mica?
Doncs, per exemple, riure una mica. Una mica de bons moments i potser molts d'euros, fins a 1 milió.
Doncs dona'm un rasca.
Amb els rasques de l'11 pots guanyar momentassos i premis de fins a 1 milió d'euros. Rasques de l'11. Rasca el moment.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Què coi és això?
Ah, sóc en aquell programa que t'amaguen els bitllets a casa teva. 10.000 euros, concretament.
On és la pasta? Amb Gerard Romero. El concurs de la plataforma 3CAT en què els concursants demostraran si són capaços de destrossar casa seva per emportar-se el premi.
Disponible a la plataforma 3CAT.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
A Assistència Sanitària som més de 5.000 metges a Barcelona compromesos amb la teva salut.
Som persones tenint cura de persones.
Nosaltres apostem per fer medicina real en un món digital. Assistència Sanitària.
La dels metges.
Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe. Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe. Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe. Vender mi cotxe. Compromís de pagament en 24 hores i si tens una oferta, vine i te la millorem. 100% garantit.
Vendermicotxe.es. Som al carrer Rocafort 78, prop de l'estació de Sants, Sabadell i Cornellà.
A Assistència Sanitària som més de 5.000 metges a Barcelona compromesos amb la teva salut.
Som persones tenint cura de persones.
Nosaltres apostem per fer medicina real en un món digital. Assistència Sanitària.
La dels metges.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Tries en Rol.
Temps pel bàsquet a Tarragona. Pendent de la Lliga Catalana, Ernest Macià, hola de nou.
Hola, Jordi.
I s'incorporen el Jordi Grau. Hola, Jordi. No hi és el Jordi de moment. I la Laura Antoja. Hola, Laura.
Hola, bona tarda.
A veure, Ernest, repassem. Ens explicaves abans... He dit Jordi sí. Grau? Ah, doncs no, evidentment era Jordi Trias. Jordi, Trias, bona tarda.
Ah, clar, no sabia si entrar. Bona tarda.
No, clar, el Jordi Trias té un pedigrí i si li diuen Jordi Grau no respon,
té
evidentment.
Té un grau més, no?
A veure si haurem de canviar el nom de la secció.
Grau en Rol.
Grau en Rol.
Només, sí, el Grau és un gran amant del bàsquet, ho sap tothom. A veure, Ernest, recapitulem. Avui a la primera partit de la tarda... El Manresa ha guanyat el Lleida i s'ha classificat ja, és el primer finalista d'aquesta Lliga de Catalana, independentment del que passi en el Joventut Lleida de demà.
Sí, el partit de demà entre Joventut i Lleida serà un partit de pretemporada purament, perquè no tindrà efectes sobre qui acaba líder de grup. Serà el Manresa, perquè el Manresa ha guanyat els dos partits que ha jugat, per tant està imbatut i cap dels altres dos equips el poden igualar. El Baxi jugarà la tercera final en 4 anys i a més, doncs, la veritat, la gent de Manresa ha vist un Baxi molt interessant. I el finalista podria sortir del partit que comença ara entre Morabanc, Andorra i Barça, podria si guanya l'Andorra. Mm-hmm. Perquè si guanya el Barça, evidentment, s'obren totes les possibilitats i demà el Barça té un altre partit i, a principi, doncs, és el favorit. O sigui que veurem què passa. Però, com has comentat abans, hi ha el tema aquest, no?, polèmic, que l'Andorra havia previst marxar diumenge i la final es juga diumenge. Marxar diumenge perquè té partit de prèvia dimecres de la setmana que ve de competició europea i no podria jugar aquesta final. I, doncs, no està previst un pla B, és a dir, ara mateix, si guanya Morabanc Andorra, doncs veurem què passa. Segurament el segon classificat seria el finalista.
Clar, no quedarà altre remei perquè m'estranyaria que no juguessin la final, però vaja, és una llàstima perquè el format, tenint en compte que tens a disposició 6 equips de CB, jo crec que està molt ben pensat i que és xulo, però clar, és un nyap de categoria i parlo en hipòtesi que si avui l'Andorra es guanya el dret a jugar a la final no hi pugui ser, però vaja, ja, tampoc avancem esdeveniments perquè podria ser que, com deia el Macià, dona per fet que el Barça guanyarà i l'escenari canvi. Sí que us vull preguntar, Laura, Jordi, fins ara hem vist 5 dels 6 equips, només falta per debutar el Barça, que ho farà d'aquí una estona. Del que heu vist, qui o què és el que més us ha agradat? Laura.
Home, a mi... Bueno, el que sempre defineix una miqueta el joc del Manresa, no? Una mica aquesta velocitat de joc, aquesta intensitat, aquest pujar línies i les possessions curtes, no? Aquest atreviment, que per una banda doncs, porta doncs, a pèrdues de pilota, però alhora doncs, tira endavant els partits amb una alegria que enganxa el públic, també. No?
Fa impressió, pregunto, més que no pas afirmo, que Diego Campo no està tan lluny de l'estil de bàsquet que feia Pedro Martínez.
Exacte, sí, sí.
Jordi, què t'ha agradat a tu?
Exacte, sí, una mica el que dius també, Jordi. No? El Diego ha anat a buscar un entrenador a intentar un perfil semblant. Diego ja va estar al Manresa l'any que es va pujar de l'EP a la CB, té molta experiència. Estic molt d'acord amb el que diu la Laura. Realment el Manresa té molt de mèrit, primer de tot, per guanyar els dos partits després de jugar dos dies seguits. També té molts jugadors nous. No oblidem que el Manresa sí, sí. Ha hagut de tornar a fer molts fitxatges, perquè normalment... El tipus d'equip com el Manresa, doncs, si fas grans temporades se t'emporten jugadors.
En són 9, oi, Ernest?
Sí, sí. Sí, sí, crec que són 9, correcte. Sí,
ja sé que el bàsquet hi estan més acostumats, però, clar, canviant 9 jugadors i que sembli que la cosa l'agafes on la vas deixar l'any passat, a mi em sembla que té molt de mèrit.
Moltíssim, sí, moltíssim, Jordi. És molt aviat encara, és veritat, tampoc hem de
avançar-nos.
Però, a més, hi ha un jugador que fa molt bona pinta, que és Alston. Els que som una mica ja veterans van veure jugar el seu pare, sí, que era molt bo.
Mal Manresa de la Lliga.
Sí, correcte. I fa molt bona pinta, aquest jugador és molt jove i té coses molt bones i fa pinta estrella. Veurem a veure com avança.
Deies, Ernest.
Sí, dic que el Manresa té un bon director esportiu, un malalt de bàsquet, però d'aquells sí, que es passa hores mirant la tele, el Xevi Pujol, suposo que tots se les han de passar, no, hores mirant, però que, crec que té molt criteri i han fet un equip bàsicament per continuar l'estil del Pedro Martínez. I hi ha un altre jugador, a part del Derrick Alston, júnior, que per mi es veu com una recreació d'intel·ligència artificial del seu pare quan era jove, doncs tenim una sessió de l'Unicaja, que és el Sant Exupéry aquest, el Mario Sant Exupéry, que és boníssim també. És un jugador que no és propietat del Manresa, però que per mi és l'altre jugador crac i diferencial de l'equip, al marge de la base del Dani Pérez, que segueix, i d'algun altre jugador, doncs, com el Reyes, que prové del Bilbao 4 anys allà, que és molt solvent. Jo crec que el Manresa ha fet un molt bon equip. És clar que no té el Pedro Martínez, però jo crec que Diego Campo mereix també el benefici del dubte.
De la resta, i si no em dieu el contrari, paper més que acceptable del Lleida, que no només estrena canvis a la plantilla, sinó també categoria. I jo diria que ahir un punt decebedor, particularment a la segona part, la penya, tot i que evidentment el projecte Dani Miret està molt a les beceroles.
Laura, vas tu?
Bueno, jo mateixa, si vols. Al final, la penya sí, està iniciant, no?, un projecte i una nova temporada. També penso que la baixa de Tomic, doncs, és molt important per un joventut, doncs, que hi ha... Mira, la paraula mateixa ho diu, no?, però que hi ha molta joventut al seu voltant i que Tomic dona un punt de solidesa i de templança amb tot aquest moviment. Si a més a més afegim en Dani Miret, doncs, a la direcció... Jo el que diria és paciència amb aquest equip, que vagin construint i que a poc tots es situïn en el lloc, i veurem a Badalona, com sempre, segurament un joc, doncs, atrevit i valent, no?
Sí, per això és important el partit de demà, perquè tot i que no es juga res, pels aficionats del joventut, jo crec que demà és un partit, doncs, per canviar una mica la cara que van tenir, la imatge que van tenir ahir, doncs, que no va ser la que tots esperen. És veritat que el que diu la Laura és molt important. El Tomic és un jugador molt important perquè fa jugar molt bé els seus companys, dirigeix molt bé des del pal baix, i quan no hi és es nota una mica. Però recordem que és pretemporada i també és molt aviat per fer, doncs, per veure realment on està cada equip.
Jordi, per trompada la del Girona, ja sé que l'Andorra té més preparació, etc, però 23 avall, crec que...
Sí.
Déu-n'hi-do, no
sí,
sé
però
si...
Jordi, és el que comentàvem, o sigui, mala imatge del Girona, mm-hmm, aquest dia, però el partit anterior havia jugat a Xina contra el Barça i va guanyar. Es notava a vegades que els jugadors estan cansats, es nota a pretemporada, si veuen els partits, a les segones parts, veus que els jugadors, la majoria d'equips, aquest punt menys que tens durant la temporada es nota, i per això a vegades, doncs, doncs potser van preparar i van treballar molt més físicament el Girona la tornada de Xina i van estar, doncs, molt pitjor. Per tant, anem veient, però és veritat que està sent bastant irregular el Girona la pretemporada, perquè el primer partit perd de 30 contra el Manresa, després guanya el Barça, i aquest últim partit de Lliga Catalana va tornar a perdre de molts punts.
Deia que només ens falta per veure el Barça en acció, ho farà d'aquí a 7 minuts. Ernest, juguen els 5 fitxatges, falta algú a les files del Barça?
Doncs no, juguen els 5 fitxatges, i a mi el Barça el que jo vull veure és que els que l'any passat van demostrar, doncs, algun defecte de manera permanent, com Billy Hernán Gómez, com Tomás Satoransky, a l'hora de jugar al pal baix, ho arreglen. I de moment, en aquest primer impàs de temporada, no ho he vist. No ho he vist encara. Vull dir que no dic que no ho puguin fer, però és això i l'energia que transmet un equip quan està a la pista. I parlaven abans de la penya, a mi la penya encara em genera el dubte de si és un equip amb prou trempera, prou energia, perquè el talent i la matèria primera la té, el Barça igual, i ara cal veure com encaixen els nous fitxatges amb el Peñarroya, que no dubto que és un bon entrenador per aquest projecte, però a part dels nous, els que hi havia l'any passat han de rendir al mínim, com a mínim al mateix nivell. Són un any més grans i vull veure si això ho igualen, i a partir d'aquí, doncs, Andersons i companyia, doncs, ens han de fer
ens han de fer pujar al nivell que jo crec que el pujarem.
Doncs ara és quan us preguntaria quin dels nous teniu ganes de veure, però ja en parlarem quan els haguem vist en acció. El Barça presenta 5 novetats, més l'entrenador, com comentava ara l'Ernest. Abans d'acabar, li vull preguntar a la Laura Antoja per la Lliga Catalana Femenina, que es disputa la setmana vinent, el dia 20. Uni Girona contra Joventut de Badalona, que com sabeu ha pujat aquest any a la primera femenina, i el Cadí Laseu, que jugarà la seva semifinal contra el campió de la Lliga Challenge. Centrant-nos en els tres equips de la primera, de la màxima categoria, qui et crida més l'atenció de cara a la temporada que comença? Però fa la sensació que són tres perfils o tres objectius ben diferenciats. L'únic, en teoria, ha d'aspirar a títols, el Cadí a competir com ho fa cada temporada, i la penya que debuta a la màxima categoria a no perdre-la.
Exacte. No, jo veig tres perfils molt diferents d'equips, no? Aquí l'Uni ha fet una cara renovadíssima de tota la seva plantilla, continua l'entrenador, té doncs dues figures NBA que són Natasha Mack i Maya Catwell, que poden ser molt divertides de veure i amb una qualitat excepcional, una Sandra Gravide que ve de triomfar en el 3x3 aquest estiu, sí. I que amb els seus 40 anys doncs està estupendament i donant la seva millor versió. I llavors no ens oblidem de dues jugadores referencials d'aquest equip, que seran Lundqvist i Jakubkova, que tenen una anotació facilíssima. Llavors Uni Girona està, jo penso, per sobre dels altres dos aspirants, no? I més que res perquè també aspira a una competició europea, per tant la plantilla ja forma part de tot això. Venen de guanyar un partit de pretemporada a Platja d'Aro de més de 20 punts, vull dir que porten un rodatge molt bo. Després tenim la penya amb una Anna Cruz com a estrella, no? I com a puntal, com el que parlàvem abans d'aquella persona veterana que donarà referència, però ha fet un equip molt interessant perquè ha posat peces doncs, que provenen de la Lliga Challenge amb el qual han ascendit, però peces i fitxatges de jugadores importants d'equips de Lliga Femenina, com poden ser Koulibaly o Elis Lamet, que jugava l'any passat al Cedis Cadí, o Geldof a Saragossa, no? O sigui, gent que sabrà de què va aquesta categoria, no? Per tant, anem a veure si sorprenen, no? I si fan una bona temporada i els acabem veient a la part alta de la classificació. I després tenim Cedis Cadí, que en un últim moment, el 31 d'agost, va haver de canviar d'entrenador perquè el seu antic entrenador, Fabián Tellez, s'ha anat a la Lliga Americana, i ha arribat Isaac Fernández, un entrenador que ve de portar el Barça femení, no? I que és un especialista en equips que sembla que no hi hagi cap jugadora coneguda, no? I això a mi em dona molta confiança amb el Cedis Cadí, perquè sempre acaba formant grups i equips que donen molt rendiment, molt més del que a priori la seva plantilla doncs seria, no?
Doncs aquest és l'escouting que ens ha fet la Laura Antoja sobre els tres catalans de la Lliga Femenina. La Lliga comença més endavant, però la setmana vinent ja tindrem Lliga Catalana Femenina. Ho hem de deixar aquí, Laura Antoja, Jordi Trias, Macià, gràcies als tres.
Fins ara, gràcies.
Adéu-siau.
I abans d'acabar, el Damià Aguilar ve a explicar-nos que Valentino Rossi ha aprofitat un podcast per tornar a riar a raja, amb perdó de l'expressió, de Marc Márquez.
Un podcast que s'ha muntat ell mateix amb el seu grupet. Aquesta és la declaració i la destripada contra el Marc.
Ci sono tanti que són così.
Diu, n'hi ha molts que juguen al límit del que és brut i n'hi ha prou exemples, però mai cap superclasse del motoresport ha lluitat perquè un altre perdés. Aquest és el seu distintiu. Mai ningú ha estat així de porc.
Ha lottato per far perdere un altro pilota.
Sì, sì,
ma mai
sì.
Nessuno è stato così sporco
per qualche durata.
Beh, és una més, eh? Jo crec que la pròxima vegada a mi m'agradaria escoltar de Valentino Rossi una mica d'autocrítica d'aquell 2015, perquè n'hauria de fer.
Doncs sí, no perd oportunitat. Ja fa 9 anys Són molt de...
I que Márquez en porta dues de seguides, eh? Això també compta.
Són molt de Valentino, però... Dottore, supera-ho. Gràcies, Damià.
Fins ara.
Sònia, remata-ho.
Doncs recordem que avui us hem explicat que Gavi ja s'entrena amb el grup i que la Lliga ha situat el límit salarial de Barça en 426 milions d'euros, que és força més del que tenia fins ara, però que encara no és suficient per estar en la norma de l'1x1.
Gràcies, Sònia.
Fins demà.
I a la redacció d'Esports de Catalunya Ràdio, amb el Salva Pou al piano, la Núria de la Fuente a la producció i el Manel Gil al control central. I a vosaltres, per ser-hi com cada vespre, tornem demà a les 7, amb més esports, amb més tot costa, i mirem ja de fita a fita aquest Girona-Barça. Fins aleshores, feu molta bondat, president, que ens han millorat el límit salarial.
Al loro, que no estamos tan mal, hombre.